La tertúlia política de Ràdio Sant Vicenç es diu A Quatre Bandes.
Un programa mensual amb la participació dels portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament.
Per conèixer les diferents mirades sobre l'actualitat política, social, econòmica i cultural de Sant Vicenç dels Horts, escolta A Quatre Bandes.
El quart dimecres de cada mes, de 7 a 8 del vespre.
Hola, ara sí. Va. Bona tarda, ara sí. Us saludem des de la sala de plens de l'Ajuntament. Dèiem les finestres ben obertes i distància entre els portaveus dels grups municipals que m'acompanyen en aquests moments. Us donem la benvinguda a la Quatre Bandes, al control tècnic Lluís Vela, us parla Eva García. I aquí a la sala de plens de Casa de la Vila hi ha el Xavi Gómez, del PSC. Bona tarda.
Bona tarda, Eva.
Maite Aymerich, portaveu de Junts per Sant Vicenç, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Jordi Gil, d'En Comú Podem, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I esperem que al llarg d'aquesta tertúlia s'incorpori a la Quatre Bandes Antolín Jiménez, portaveu de Ciutadans. De moment comencem amb el sorteig habitual del torn de paraula per decidir qui tindrà, doncs, qui s'estrenarà en aquesta tertúlia de l'octubre, i és Junts per Sant Vicenç. I comencem parlant, doncs, del tema. Quin dubte hi havia. Ens vam pensar o vam voler creure que l'estiu era una treva, la pandèmia. Ara tornem a viure pendents d'una corba que no baixa, pendents de la resistència dels hospitals i dels professionals sanitaris, pendents de negocis que cada cop ho tenen més difícil per tirar endavant, pendents del rellotge per ser a casa abans de les 10. Què en penseu de les respostes que s'estan donant a la segona tongada de Covid i cap on creieu que cal anar? Són preguntes que posem sobre la taula per començar la tertúlia. Amb Maite Aymerich, Junts per Sant Vicenç, endavant.
Molt bona tarda. Efectivament, aquesta segona onada, doncs, l'esperàvem potser una mica més tard. De fet, aquesta pandèmia fa girs imprevisibles. A l'estiu havia de ser un estiu tranquil, que tampoc va ser. Fa pocs dies en el ple animàvem a la ciutadania, no?, a mantenir aquest nivell tan baix de contagi que tenia Sant Vicenç, i l'hem pujat malauradament. Per tant, hem de seguir treballant i conscienciant a tothom per garantir aquestes mesures i evitar aquest nivell de contagi. I sobretot, què hem de fer? Doncs poder atendre i donar resposta des de l'administració local, a la mesura del que es pugui, als sectors que ara estan patint més, i en aquest cas, doncs, el sector dels restaurants, de les perruqueries, dels centres d'estètica, dels sectors, diguem-ne, que es veuen privats de poder fer la seva activitat econòmica i que, per tant, es veuen més malmesos, en sentit. A nosaltres ens ha criticat molt que en el pla de reconstrucció no haguéssim signat aquell acord. Nosaltres vam demanar aquell acord, vam demanar un seguit de mesures perquè es portessin a terme, i de fet en aquesta segona tongada caldrà prendre noves mesures per poder rescatar i per poder acompanyar i donar suport a aquests sectors més afectats. De fet, l'estat d'execució del pressupost és d'un 33%, per tant, ha d'haver-hi recursos per poder-los destinar a aquests sectors. Ens consta que el govern ha pres alguna iniciativa en aquest sentit, i properament també mantindrem una reunió per tal de traslladar-los aquestes propostes que tenim sobre la taula. Nosaltres, del pla de reconstrucció que s'ha fet i que s'ha portat a terme, teníem moltes propostes a fer. Se'ns va dir que eren propostes que no es podien realitzar. Nosaltres pensem que sí que es poden realitzar. De fet, s'estan realitzant en alguns altres municipis, i d'aquestes propostes volem traslladar al govern que potser ara n'hi ha unes que són prioritàries i viables, que es poden portar a terme i que poden ajudar justament aquest sector que està patint tant. Les anomeno així, si tinc temps, breument, i si no ja reprendrem. Però una seria la de crear vals de descompte o vals de compra que d'alguna manera doncs, les famílies adquireixen uns vals, per exemple, per 70 euros, però l'Ajuntament n'afegeix 30 més. D'aquesta manera, si l'Ajuntament posa 300.000 euros per ajudar a complementar aquests vals, vol dir que hi haurà 1 milió d'euros que es destinaran al comerç local, i és una manera d'incentivar el consum local. Aquesta és una mesura, per exemple, que s'està portant a terme a Cornellà, i per tant és viable. Una altra mesura també és, en lloc de fer aquestes targetes moneder, és tenir vals de descomptes intercanviables directament a les botigues i amb l'aportació econòmica per part de l'Ajuntament en aquests vals, i que va directament al comerç local. És una manera també de moure diner, incentivar diner, fer ajuda, promoure aquest consum local. Aquesta també és una mesura que s'està fent en un altre ajuntament, en aquest cas el de Sant Cugat. Una altra mesura que també demanem és la reduir la taxa d'escombraries pel 2021. Se'ns va dir que, de fet, ja ho demanàvem pel 2020, però en el moment en què es va començar a treballar aquest pla de reconstrucció ja s'havien fet el càlcul i la previsió de les taxes d'escombraries pel 2020, perquè ja havien començat l'any, però pel 2021 encara això és possible i és viable i ho podem fer. Una altra proposta que volem mantenir és la de mantenir la derogació, de fet està derogada la taxa de terrasses, però en tot cas mantenir-la, de manera que els comerços puguin saber que no hauran de fer aquest pagament i que no es canviarà o revertirà aquesta taxa. L'altra és la de poder oferir algun tipus d'assessorament o un servei d'assessorament express o per ajustar l'activitat econòmica dels comerços a les noves maneres, als nous formats de consum que té la gent a nivell de màrqueting digital, a nivell de posicionament amb les xarxes. L'altre és l'ajut al pagament dels lloguers, lloguer dels locals comercials. Aquesta és una mesura que la Junta de Govern Local recent, el govern ja l'ha adoptada, però és una mesura que en aquest cas, tal com està formulada, hi ha una part, la meitat de l'ajuda, va a través d'una targeta moneder. I pensem que si el comerç local necessita una ajuda pel lloguer, és bo que l'ajuda que se li doni sigui per això i no sigui per comprar una altra cosa. És a dir, el comerç local necessita diners per pagar lloguer, diguem-ne, i se li dona una targeta moneder, com si li donéssim doncs, un sac de patates, i amb això no pot pagar el lloguer. Per tant, bé, són coses que espero que en la propera reunió que mantindrem properament amb el propi Xavier i amb l'alcalde, podem aprofundir. Però jo crec que el que podem fer és estar al costat de la gent, al costat de la gent que pateix, des de l'oposició posar-nos a disposició del govern amb tot allò que puguem ajudar i buscar fórmules per facilitar la situació tan complicada que viu algun sector.
Gràcies a Maite i Marí, que és el torn de Jordi Gil en Comú Podem.
Bé, gràcies, Eva. Bona tarda a totes i a tots un altre cop. Doncs feies la pregunta de què és el que creiem que necessitem per sortir-nos d'aquesta situació actual, d'aquesta segona onada de la pandèmia, una segona onada que crec que totes i tots érem conscients de que arribaria, però no érem conscients del que passaria durant l'estiu, no? I que arribés tan ràpid. I en tot cas, jo vull començar la meva intervenció dient que gestionar una pandèmia d'aquest tipus requereix un equilibri complex o gairebé impossible. És a dir, s'ha d'equilibrar entre el viure de la socialització, del dia al dia, del poder ser feliç, diguem, o el viure de no morir, perquè al final és aquest l'equilibri. No? I en aquest equilibri ens trobem i, per tant, el que sí que necessitem és prendre decisions ben preses i, sobretot, pensant en tothom. Crec que no podem tornar a cometre els errors que vam cometre quan vam estar confinats, en la primera pandèmia, com per exemple tancant les escoles, tancant els instituts. Tots els informes, tots els científics, tots els estudiosos de l'educació diuen que aquests 3 mesos que van perdre l'educació hi ha molts nens que no els podran recuperar mai, i per tant és importantíssim garantir el dret a l'educació passi el que passi durant tot el curs i per tant que no es pugui tancar en cap moment cap escola i prendre les mesures que facin falta perquè no es puguin tancar. S'han de disminuir les ràtios perquè s'han de buscar espais alternatius, que hi ha espais alternatius. Si hem de buscar més professors perquè els infants puguin seguir amb el seu temps curricular, amb el seu temps educatiu, busquem-los. Però per nosaltres és imprescindible que els espais educatius no es tanquin i que no tornem a cometre els errors que vam cometre en la primera pandèmia. Què més és imprescindible? El reforç dels serveis públics. Al final, el que fa falta són recursos. I la primera onada va demostrar que sense sanitat pública, sense educació pública i sense serveis públics, sense serveis socials, no som ningú. No? I aquí és veritat que el govern de l'Estat ha fet una inversió important econòmica per intentar que ningú es quedés enrere, mitjançant la creació d'ERTOs perquè no hi haguessin persones que no s'anessin a l'atur, fent esforços, aportant diners a comunitats autònomes perquè augmentessin també tot el que, bueno, perquè augmentessin les persones o els serveis en l'àmbit de la salut. Per tant, s'ha d'intentar mantenir l'estat del benestar, tot i la situació tan complicada que tenim. I una altra cosa que hem de fer, és evident, és tenir cura de les persones més vulnerables. Aquí hi ha les persones grans, on haurem d'estar atents al que passa amb les residències. Nosaltres volem recordar que va haver dues residències en els primers tres mesos de confinament que la Generalitat els va treure les competències, residències gestionades per tercers, per tant, externalitzades, també una mica el que es vol fer aquí, construir una residència pública i externalitzar-la perquè ho exploti una empresa, que s'ha de treure el servei, bàsicament, perquè el servei que estava donant era pèssim i era un servei que no garantia el bon tracte i les bones cures a les persones grans, i per tant nosaltres seguim dient que en aquesta situació, en l'estudi actual, necessitem més serveis públics, necessitem més inversió pública i necessitem recuperar el públic, que durant molts anys s'ha externalitzat i el públic s'ha passat a convertir en que una empresa externa gestioni allò que és de totes i tots. I això no ho podem permetre. I per tant, hem de seguir apostant per més inversió i per més serveis públics. Dues coses més i ja acabo. Un altre element que nosaltres creiem que és remarcable o que hauríem de començar a reforçar és les conseqüències psicològiques que això tindrà per la ciutadania o que ja té per la ciutadania. Perquè totes i tots estem molt cansats d'aquesta situació. Estem vivint constantment en un període de neguit constant, de por, d'inquietud, de no saber què tindrem en el futur, i en aquests moments és quan necessites més suport, necessites més acompanyament. Totes i tots necessitem que ens acompanyin, que ens ajudin a sortir d'aquesta situació, i per tant també creiem que s'hauria d'invertir més recursos, en aquest cas per part de l'Ajuntament, en augmentar el suport psicològic i l'acompanyament psicològic a les famílies, sobretot a les famílies, a les dones que tenen fills al seu cas, que viuen soles, i també a aquelles famílies que així ho necessitin. I per últim, també ens volíem aturar en el que deia la portaveu de Junts per Sant Vicenç, la Maite Aymerich, sobre el suport a la restauració del comerç. A vegades també creiem que és imprescindible seguir donant aquest suport a la restauració. També sabem que l'Ajuntament ara volia treure una línia d'ajudes directes al comerç, cosa que nosaltres venim reclamant des del mes d'abril. Per tant, nosaltres ja vam dir al mes d'abril que la situació era insostenible, que per tant teníem que intentar fer ajudes a fons perdut als comerços perquè poguessin sortir de la situació en la qual estem. Volem recordar que des del març a avui hi ha hagut moltes botigues i algunes històriques de Sant Vicenç que han tancat, conseqüència directa o indirecta de la Covid, però han acabat tancant, i per tant sí que en aquest cas doncs felicitem el govern perquè, tot i que sigui tard, ja era hora de que ajudessin aquestes ajudes a fons perdut. Però també volíem parar-nos al que deia la Maite sobre aquestes ajudes indirectes a partir de l'aplicació Moneder.cat, que a nosaltres tampoc ens agrada. Nosaltres el que entenem és que si el comerç necessita els diners per poder pagar el lloguer, per poder pagar els serveis bàsics, per poder pagar les nòmines dels propis autònoms que estan tirant endavant el propi comerç, i per tant entenem que és molt millor en aquest cas no utilitzar aquesta aplicació, sinó que els diners vagin íntegrament al comerç. I per tant també us demanem que d'aquelles bases que molt amablement ens vau passar perquè es la miréssim, retiréssiu aquesta part que deia que el 50% de les ajudes aniran a través d'aquesta aplicació Moneder.cat, i que el 100% de l'import de la subvenció és íntegrament al comerç per poder pal·liar les conseqüències o per poder sortir d'aquesta situació tan complexa que estan vivint.
Gràcies, Jordi i Gil. Xavi Gómez, PSC.
Sí, bona tarda a tothom. En primer lloc, excusar l'Isidre, que avui per motius de salut no pot estar, no ens pot acompanyar, i faré jo l'exposició de fets en nom del PSC Sant Vicenç en Positiu. En primer lloc, el que sí que m'agradaria comentar és que les dades de contagis de la Covid a Sant Vicenç no són bones. No són bones. Són lleugerament millors que ahir, canvien cada dia, però no són bones. I no són bones a Sant Vicenç, no són bones a Catalunya, i per això s'estan prenent les mesures que s'estan prenent. Des de l'inici de la fase de restricció de la mobilitat nocturna, que tenim des de fa uns dies. Que val a dir, no? Nosaltres en aquest cas estarem al costat dels governs, tant de la Generalitat com de l'Estat, complint les seves instruccions en benefici o en pro del bé comú, no? Del bé de la comunitat. Les dades, no? Quatre dades que tenim, que ens ha passat o que ens passa el departament cada matí. Estem a un risc de rebrot de 582 punts, estem a una velocitat de reproducció de l'1,48. Tenim quatre persones a Sant Vicenç ingressades als hospitals i una persona a la UCI. I tenim vora 100 casos en els darrers 15 dies. La situació no és bona, han empitjorat bastant els casos respecte a les darreres dades. I això el que ens fa és estar pendents, sobretot, de les persones més vulnerables, no? Els companys parlaven abans de les residències, no? Tenim un positiu a una de les residències de Sant Vicenç que va donar lloc a 6 positius més en la pròpia residència. Per tant, les dades de les residències, o almenys aquesta residència, no és positiva. Estem pendents de la gent gran. Evidentment, també estem molt pendents dels serveis socials de la gent gran. Ho dèiem abans, hem fet ajudes als aturats, a les aturades, pel tema dels ERTOs, també, les hem posat en marxa. Hem posat en marxa, com dèiem, també ajudes al comerç, ajudes a les estètiques recentment. I escolteu, tot això ho fem perquè ens creiem en aquest benestar i en aquesta protecció social que és necessària. I prenem decisions o prenem mesures econòmiques diguem-ne, a càrrec del pressupost de l'Ajuntament, tot i que les mesures les prenguin altres institucions, altres governs, no? Nosaltres farem front, en la mesura de les possibilitats, ho deien abans els companys i les companyes, en funció de la capacitat econòmica que tinguem i fins allà on sigui necessari prendre-les. Com deia, nosaltres complim, no? amb les instruccions dels governs de la GENE i de la Generalitat i de l'Estat. I tenim un marc, tenim un model sobre el qual basar-nos i en el qual centrar-nos i en el qual enfocar-nos, que és el Pla de Reconstrucció Social i Reactivació Econòmica que vam signar fa ja unes setmanes amb les entitats comercials del municipi, amb les entitats econòmiques i sindicals del municipi i amb algun dels grups municipals presents en el ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç. I aquest és el marc en el que ens emmirallem i el marc en el que nosaltres volem basar les nostres polítiques, no d'ara, sinó dels propers mesos, perquè la pandèmia de la Covid sembla que se'ns està allargant. Tenim segona fase ara i sembla que s'allarga i, com dèiem, és més profunda a nivell d'afectació, a nivell de casos. Nosaltres, com dèiem, no? A nivell d'afectació a Sant Vicenç és veritat que tenim poca circulació, tenim poc moviment a la nit, per tant, l'afectació que té és relativa. Sí que és cert que tenim una afectació més important al que són les instal·lacions esportives municipals, per exemple. Sabeu que l'hora de tancament de les instal·lacions és a les 9 de la nit, cultura és a les 10, però les instal·lacions esportives han de tancar a les 9. Per tant, hem hagut d'estar en contacte amb les entitats en aquests darrers dies per refer una mica els plans d'usos que hi havia de les instal·lacions. Les entitats, evidentment, des d'aquí, previ al meu agraïment, a la comprensió que ens han mostrat en aquest cas a l'hora de refer i a l'hora de repensar aquests horaris, per exemple. I, evidentment, el tema del tancament dels bars, restaurants, estètiques, i algú parlava en algun moment, no, de que potser hi ha una falta de control per part de les administracions, no? I jo aquí el que vull dir és que segurament a nivell local no hi ha hagut aquesta falta de control, perquè estem en coordinació constant amb els Mossos i tenim a la policia local fent aquests controls, diguem-ne, d'avís i de comunicació, no de sanció, perquè el règim sancionador en aquest cas és competència dels Mossos d'Esquadra. I en aquest cas sí que és veritat que a mi m'agradaria comentar, no?, que jo crec que és... O els comerços, no? En aquest cas, la restauració, les estètiques, els bars, ens estan dient que per ells consideren que és injust aquestes mesures que, com dèiem, no hem pres des de la Generalitat, no hem pres des dels ajuntaments en aquesta ocasió, i segurament ells ens diuen, escolta'm, és que nosaltres estem complint totes les mesures, tots els protocols, tot el que se'ns marca ho estem complint com no podia ser d'una altra manera, no? I això és el que ens ha fet pensar sobretot en aquesta proposta d'ajudes directes als establiments a fons perdut, que rectifica una mica l'apunt que feien els dos companys dels grups municipals. No es paguen a través de la targeta Moneder, sinó que el que fem, el que demanem és als establiments que estiguin donats d'alta a la Moneder per cobrar les subvencions que sí que pagarem des d'altres departaments, el Departament de Promoció Econòmica, l'Ajuntament. Aquí el que demanem en aquest cas, o el que demanarem en aquest cas als establiments, és que estiguin donats d'alta a la plataforma per rebre, diguem-ne, aquesta subvenció.
Aleshores, la subvenció la cobraran a través de la plataforma? En diners a través de la plataforma?
No, els demanarem que estiguin donats d'alta a la plataforma per rebre les subvencions generals del Departament de Promoció Econòmica, però l'ajuda directa que hem aprovat en aquest cas es cobrarà mitjançant diners per transferència.
Uh-huh. Entesos, queda aclarit. Maite Maric.
Sí. Ai, perdó, no, abans no havia pagat. Jo li diria al Xavier, Xavi, jo crec que en aquests moments de pandèmia, no?, les paraules són importants, però són importants els fets. És a dir, cada administració fa, diguem-ne, la part de responsabilitat que li toqui. Vosaltres, que us agrada molt parlar de lleialtat, doncs tots hem de ser lleials amb totes les administracions, cadascú amb la part que, de responsabilitat d'allò que li correspon. I nosaltres, i en aquest cas jo com a portaveu de Junts per Sant Vicenç i des de l'oposició, nosaltres aquí el que hem de fer és fer propostes i posar-nos també a disposició del govern local per intentar, doncs, entre tots tirar endavant i sortir d'aquesta situació. Això no vol dir rendiment absolut a les propostes que fa govern, en absolut, ni que una visió crítica o no en la mateixa direcció sigui obstruir el govern. Això també és un altre error de concepte. A més, amb un govern que té majoria absoluta, difícilment se'l pot obstruir i obstaculitzar. Però jo sí que demanaria que fem les coses senzilles. Abans parlaves dels ajuts als ERTOs. Jo crec que hi havia 50.000 euros destinats a les ajudes a ERTOs i només se n'han pogut, si no m'equivoco malament, només se n'han pogut donar o assignar 8.000. Amb el tema de les ajudes aquestes als comerços, que ens sembla bé, i un amic també el que deia el portaveu de Sants en Comú Podem, hem d'ajudar tots els sectors que ho necessitin, i ara en aquest moment un dels que més està patint és aquest sector. Esteu demanant que estiguin inscrits en aquesta targeta, però part de la subvenció que tenen per lloguers l'han de consumir en comerços locals. Per tant, no poden anar directament a pagar lloguer. Han de consumir en productes del municipi i en altres comerços. Fa mesos i mesos que la nostra regidora, la Mei Sardà, pregunta a la regidora de Serveis Socials què passa amb la targeta Moneder. Fa mesos i mesos que no hi ha manera de que la targeta Moneder a Sant Vicenç funcioni i, per tant, vagi aquesta ajuda, que ara es podria ampliar, aquelles famílies que ho necessiten per tal que puguin fer consum en el comerç local de manera digna i de manera, doncs, que puguin triar els productes que consumeixen. Insisteixo, fa mesos que ho demanem i no hi ha targeta Moneder a Sant Vicenç dels Horts i, en canvi, ara es fa una ajuda que ens sembla bé, insisteixo, les ajudes al comerç ens semblen bé i us farem noves propostes, però ara qui és el primer a tenir targeta Moneder és el comerç local. No sé si ens ho pots aclarir, perquè els comerços, això és el que ens arriba, això és el que vam llegir en aquell acord de Junta que ens veu fer arribar, doncs així que la veu aprovar. Hi ha una part de la subvenció que és en espècies. És a través d'aquesta per consumir en els comerços de Sant Vicenç dels Horts. A veure si ens pot aclarir el Xavi si és així o no és així. En tot cas, es desprèn això exactament de la lectura de l'acord que ens vau fer arribar.
És l'aclariment aquest que acabava de fer, no? La diferència entre els dos tipus de subvencions. Xavi, un moment.
Jo el torno a fer, l'aclariment. Punt 5 de les bases. Per poder obtenir la subvenció serà requisit indispensable que els beneficiaris estiguin donats d'alta a l'aplicació Moneder.cat. No cobraran a través de Moneder.cat, sinó que és requisit indispensable que estiguin donats d'alta a l'aplicació Moneder.cat. Per tant, qui cobrarà en efectiu, mitjançant transferència bancària, prèvia justificació, prèvies comprovants i demés, i un dels comprovants que volem fer és que estigui donat d'alta a l'aplicació Moneder.cat. No cobraran a través de Moneder.cat, i això vull deixar-ho clar, no cobraran a través de Moneder.cat. cobraran a través de transferència bancària, però un dels requisits que hem posat, consensuat, i això és molt important, amb la Unió de Botiguers i amb Sant Vicenç Suma, les dues entitats comercials del municipi, consensuat amb les dues entitats del municipi, serà requisit indispensable que estiguin donats alta amb una D.cat. I ho fem com a requisit indispensable, primer, perquè les subvencions generals del Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Vicenç, una part sí que es pagaran a través d'aquesta targeta Moneder, el 50% a través de targeta Moneder i el 50% a través de transferència bancària, però ens servirà, les entitats ja ens ho han demanat, per fer campanyes de comunicació, per fer campanyes de fidelització amb els clients a través d'aquesta pròpia aplicació. Per tant, insisteixo, està consensuat amb les dues entitats comercials, Unió de Botiguers i Sant Vicenç Suma, que potenciarem aquesta aplicació.
Aclarit, Jordi Gil. Jordi Gil, després Maite i Maric.
Sí, aclarit, però ho seguim, no ho seguim veient, diguem, perquè anem a posar un exemple, crec que no és ni traducció en absurd, un comerç que vengui roba i que el seu proveïdor no sigui a Sant Vicenç, quan ja arribin les subvencions generals, hi haurà una part que no podrà gastar-se, perquè entenem que les subvencions generals és pel comerç, no és per la persona que està venent, sinó que és pel comerç. I, per tant, hi haurà una part d'aquests diners que s'hauran de gastar a Sant Vicenç a partir d'aquesta targeta de Moneder i no es podran gastar. I nosaltres entenem que es vulguin, i entenem que es vulgui posar aquesta condició, però potser no és el moment. Potser no és el moment, perquè avui el que està en joc, igual que el mes d'abril, és la continuïtat d'un negoci o el tancament d'un negoci. I com que creiem que no és el moment, i estem molt contents que hi hagi comerços que col·laborin entre ells i que el propi teixit comercial de Sant Vicenç doni vida al seu propi teixit comercial, això al final és l'economia circular i això és perfecte. Que els diners de Sant Vicenç que hi ha a Sant Vicenç és perfecte. Però, insistim, potser no és el moment. Perquè n'hi ha molts, hi ha molts comerços que els hi va aquesta ajuda de tancar o no tancar. I per tant, el que us demanem és que mentre aquesta situació excepcional estigui sobre la taula, fem els invents justos. Fem els invents justos, perquè creiem que en molts comerços, molts restaurants i molts bars no podran continuar si no som capaços d'ajudar-los econòmicament. Insistim, estem contents que heu fet aquesta línia d'ajudes. També estem contents que la Generalitat també faci una línia d'ajudes de 1.500 euros als restauradors. Creiem que són elements imprescindibles per garantir que els restauradors i els comerços poden continuar amb la persiana oberta. Imprescindibles. Però no fem inventos, no fem invents amb gasosa. Ara, d'aquí un any, d'aquí dos anys, si la situació comença a millorar, estarem d'acord en instaurar mecanismes per ajudar a aquesta economia circular. Però avui creiem que no és el moment.
Maite i Maric.
No, insistir una mica en el que deia el Jordi, és a dir, aquesta condició de ser d'aquesta, estar inscrits en aquesta targeta, .cat, aquesta targeta Moneder.cat, vol dir que una part de la subvenció ha de ser per consumible. És a dir, si un ajut de lloguer ha de ser directa, hauria de ser directa, però una part d'aquest ajut està anant per una altra via. Si no, no entenc per què ho esteu demanant. Una mica és el mateix que ha passat amb algunes ajudes a noves empreses que s'han muntat a Sant Vicenç i que després una part de la subvenció, el 50% d'allò que es havia previst, també va via targeta. Una mica és reiteratiu, però Xavi, alguna cosa no entenem o no s'ha explicat bé. Perquè si és per proveir-se de productes que potser no es poden proveir a Sant Vicenç dels Horts, és millor que es pugui fer una ajuda directa pel lloguer i, d'altra banda, totes les altres iniciatives seran bones. Perquè tot el que sigui ajudar està bé, però no ho compliquem. Insisteixo, amb el tema de les ajudes de l'ERTO, de 50.000, només 8.000. Fem-ho fàcil, fem-ho senzill. A més, amb un 33% del pressupost executat i de tota l'activitat que no s'ha pogut portar a terme, malauradament, Doncs aquests diners han de revertir perquè vagin a ajudar a la gent, ajudar a l'activitat econòmica, evitar doncs, que les persones estan aixecant la persiana cada dia, doncs vegin el futur amb una mica d'esperança, que no tinguin aquell interrogant, que sàpiguen que l'Ajuntament doncs, té aquests recursos directes per ajudar-los i també altres que es puguin generar doncs, per consum i promoure el consum local i, per tant, en la línia del que jo deia abans, si l'Ajuntament també posa diners, per exemple, poder tenir una targeta de consum que les famílies poguéssim adquirir. Nosaltres posem cada família 70 euros per consumir a Sant Vicenç dels Horts i l'Ajuntament en posa 30. L'Ajuntament posaria 300.000 euros, per dir, i la resta de vicentins i vicentines en posaríem 700.000. És a dir, hi hauria 1 milió d'euros rodant per les botigues i comerços i activitats econòmiques del nostre municipi, que també és una manera, abans parlàvem de la lleialtat, però també de la corresponsabilitat. Ens hem d'ajudar entre tots. Ara mateix hi ha tota una campanya perquè la gent vagi a comprar el menjar a diferents establiments de Sant Vicenç dels Horts i fins i tot hi ha gent doncs, que ho explica i està molt, molt bé. Tots hem d'ajudar l'Ajuntament des de la seva part, però la ciutadania amb tot allò que podem. I s'ha demostrat en la primera onada i segur que en totes les que vindran el nivell de solidaritat dels vicentins i vicentines. Doncs jo crec que una bona manera és incentivar a través de campanyes el consum local, ajudar a les famílies a consumir a Sant Vicenç i ampliar-los aquestes possibilitats de consum amb aquesta ajuda directa. I a més ajudar els comerços a poder mantenir la seva activitat econòmica amb un horitzó que no pateixin perquè, per exemple, la taxa de terrasses es mantindrà per reduir la taxa d'escombraries, donar certes garanties per evitar, tant com puguem, de que negocis del nostre municipi hagin de tancar la persiana. I sobre aquesta subvenció, a veure si ens ho pot aclarir, perquè, vaja, tal com està explicat i tal com és rebut, una part d'aquesta subvenció no pot anar al lloguer, ha d'anar necessàriament al consumible. I aquest consumible ha de ser del negoci. I si el negoci, per exemple, aquí a Sant Vicenç no pot adquirir segons quins productes, doncs, bueno, llavors la família o la persona que té aquell negoci, com a persona física, haurà de gastar en comerç local.
Xavi Gómez.
Jo torno a insistir perquè dec ser jo. La Eva abans em sembla que ho havia entès bé, no? Jo crec que m'havia explicat prou bé. Diferenciem subvencions generals del departament de la subvenció extraordinària Covid. La subvenció extraordinària Covid es paga de forma íntegra mitjançant una... Vale. Mitjançant una... Si em deixes acabar, Jordi, sisplau. Mitjançant una transferència bancària. I aquí es pot justificar per rebre aquesta subvenció lloguers. A les subvencions generals del Departament de Promoció Econòmica no es justifica amb lloguers. Per tant, és important dir que els lloguers van per una, com a justificació de la subvenció extraordinària i la subvenció general no serveixen els lloguers per justificar-les. Per tant, la subvenció extraordinària de la qual podem, entre altres coses, lloguers, subministraments, gestories, aquestes es poden justificar amb la subvenció extraordinària. Es cobraran en efectiu per pagar els lloguers, per pagar les gestories, per pagar els subministres en efectiu. I un dels requisits és estar donat d'alta a l'aplicació Monader.cat, que no cobraran a través de Monader.cat, sinó que cobraran en efectiu mitjançant transferència. I la resta de les subvencions generals del Departament de Promoció Econòmica, en aquest cas, són les subvencions generals, entre les quals és important dir que no es subvenciona el lloguer, que aquesta hem creat una extraordinària precisament per això. D'aquests 244.000 euros, la meitat, el Departament de Promoció Econòmica, en consens amb la Unió de Botiguers i Sant Vicenç Suma, insisteixo perquè això és molt important, l'opinió dels comerços de Sant Vicenç jo crec que és prou important i s'ha de tenir en compte, es pagarà el 50% mitjançant l'aplicació Monader.cat i el 50% mitjançant transferència en efectiu. I és veritat, la subvenció general es paga un cop feta la despesa, un cop feta l'adquisició, la despesa, l'obra, la remodelació i justificat el pagament. Per tant, no estem pagant una cosa que farem, sinó que estem pagant una cosa que ja hem fet i pagat. Per tant, qui té capacitat de realitzar-la és qui la realitza. Respecte a dos punts, uns punts que deia abans la Maite, no? Parlava dels vals de descompte amb Cornellà, per exemple, que algú pagui 70 euros per comprar-los i que es carregui amb 100 euros. Vals de descompte intercanviables en botigues, derogació de taxa de taules i cadires, assessorament en ajuts per canvis d'activitats econòmiques, els ajuts als lloguers. Doncs és que tot això és el que estem fent amb la targeta Moneder. Amb l'ajuda extraordinària que estem activant. Els vals de descompte. Per què no ens agrada els vals de descompte? Perquè els vals de descompte, si el fem en aquest format, anirà centrat a una tipologia de comerç, segurament, i no se'n beneficiaran tots els comerços del municipi. Perquè segurament la gent la utilitzarà per anar a comprar alimentació, per exemple, o per anar a la carnisseria, a la pescaderia, a què viures. I hi haurà els establiments que no rebran una ajuda per part de l'Ajuntament en aquest cas. I per tant, nosaltres el que volíem era ampliar la base, eixamplar la base, que la majoria de comerços i establiments, és a dir, tots els que han tingut algun tipus d'afectació, estiguin inclosos. Per això no hem aplicat una proposta de vals de descompte, perquè una proposta de vals de descompte, nosaltres, conjuntament amb les entitats comercials del municipi, Unió de Botiguers i Sant Vicenç Suma, creiem que beneficiaria a un menor número de persones, de comerços, d'establiments, del que ho farà la mesura que hem posat en marxa. Derogació de taxa de taules i cadires. Ja hem parlat, jo crec que ja ho hem dit en més d'un fòrum, no? Es congelen les ordenances per a l'any 2021, per tant, aquesta ja és anunciada que quedarà derogada com a mínim durant tot l'any 2021. L'assessorament pels canvis o pels ajustaments en canvis d'activitats econòmiques, això ho fem i no des d'ara. Això el Departament de Promoció Econòmica ho fa des de fa anys, jo crec. I els ajuts al pagament del lloguer, doncs ho dèiem ara, a través d'aquesta subvenció extraordinària, entre d'altres coses, subministraments, gestories, queda inclòs.
Us proposo obrir el focus, si voleu aprofitar per puntualitzar alguna cosa d'això que s'ha comentat, però us proposo també ja obrir el focus al següent tema que hi ha previst, perquè són els pressupostos, els comptes de l'any que ve, un pressupost que caldrà quadrar amb una previsió de 2 milions menys d'ingressos i puntualització breu de
Maria i Maric. Puntualitzar, eh?
I després...
No és volia puntualitzar, veig que ens posarem d'acord en moltes coses. Em sap molt de greu que hi hagi aquesta creença de pensem que no anirà bé i per això no ho fem. És a dir, jo intentarem doncs, convèncer-vos en aquesta reunió, perquè jo crec que posar a circulació 1 milió d'euros entre l'esforç de l'Ajuntament i l'esforç de la ciutadania fidelitza, compromet el consum local i és el que ens convé. I respecte de la targeta aquesta Moneder.cat, ha parlat un 50% i un 50%, jo encara no ho entenc, però no pots donar la certesa de que aquests 2.000 euros s'han de gastar directament, quina part s'ha de gastar en el lloguer, es pot gastar en els serveis que has dit de gestoria o en el consum. Si no, no entenc la queixa de molts comerciants, però en qualsevol cas ja ho explicarà detingudament i l'únic que demano és que sigui fàcil, que sigui senzill perquè es pugui gastar, que no ens passi com a les altres ajudes, perquè com que hi ha diners que podem, o hi ha l'esforç que fa l'Ajuntament per posar a disposició aquests recursos, facilitem-ho perquè les persones que el necessitin el puguin adquirir.
Doncs, segon tema, en teoria, d'aquest primer torn de paraula, Jordi Gil, en Comú Podem.
Val, gràcies, Eva. Feies en el teu, quan feies l'entradeta del punt, deies que és complicat de quadrar amb un... està desquadrat el pressupost d'ingressos i despeses actualment, la proposta que s'està fent per part tècnica, diguem, i els ingressos que s'han fet, que s'han estimat en 2 milions d'euros. També s'ha de dir una cosa, l'any vinent podrem disposar del total dels romanents de tresoreria, més, no sé la compta exacta, però crec que està al voltant dels 7 milions i mig d'euros, no? Per poder fer accions relacionades amb la Covid, bueno, s'ha de veure la lletra petita encara, perquè encara no s'ha, aquest decret llei que es va aprovar en el Congrés encara no s'ha acabat de desplegar, però en tot cas el que sí que està clar és que el 2021 hi haurà diners a Sant Vicenç per fer coses. I nosaltres el que volem, i abans també ho dèiem, no? Per sortir d'aquesta situació, l'única manera de sortir, si alguna cosa hem après de la crisi del 2008, és que l'única forma de sortir de les crisis és amb recursos, i amb diners, perquè de la forma contrària la gent ho passa molt malament, i com que nosaltres creiem que s'ha d'ajudar a la gent i s'ha de posar diners sobre la taula a totes les institucions, sigui competència teva o no ho sigui, perquè ara toca arremangar-se tothom per ajudar a les famílies, a les persones, doncs entenem que el que ha de fer l'Ajuntament és aquests, tots aquests diners posar-los en circulació. I què hem fet nosaltres amb el tema del pressupost? Nosaltres ja fa uns mesos, si no sé si m'he equivocat, a primers de setembre, ens vam reunir amb el govern per fer una proposta de les nostres aportacions al pressupost, perquè evidentment hi ha un espai de negociació, que ens hem reunit una vegada, una altra segona vegada no ens vam poder reunir perquè nosaltres vam tindre abans la reunió, però sí que vam fer arribar les nostres propostes al govern, d'això fa gairebé més d'un mes, i encara no hem tingut resposta de si acceptaran o no les nostres propostes d'esmenes o delegacions, les nostres propostes a incorporar en el pressupost. I cap a on anaven les nostres propostes? Doncs, evidentment, propostes per ajudar les famílies. Fèiem un paquet de propostes en l'àmbit de la igualtat i l'LGTBI, no? Si alguna cosa també hem vist durant el confinament que hem passat és que els casos de violència de gènere s'han disparat. I, per tant, necessitem més recursos per evitar que els casos de violència de gènere es disparin i, en tot cas, anem a eliminar-los. I quines propostes més hem fet? Pues, propostes relacionades amb l'entorn de l'habitatge. Vam demanar la creació d'un pla d'ocupació per fer el registre de pisos buits, una forma també de generar ocupació a les famílies que segurament, esperem que el més ràpidament possible recuperi l'activitat econòmica i per tant l'ocupació, però creiem que no serà ràpid i per tant haurem de tenir aquest plus a l'hora de poder ajudar a les famílies a tenir ingressos, o en la promoció d'habitatges de protecció oficial de lloguer, no? Com per exemple el solar que hi ha al camí de la Font, històric solar, on hi caben 42 habitatges de protecció oficial de lloguer, i per tant també els demanem que facin una inversió per dur-los a terme. O també fèiem diferents propostes en l'àmbit de serveis socials, de les ajudes a les famílies directes, o en l'àmbit del medi ambient. Crec que tu ahir feies una pregunta a l'alcalde al respecte sobre la taula de canvi climàtic que no s'ha convocat mai, s'ha convocat una vegada i no s'ha tornat a convocar, i nosaltres seguim dient que el canvi climàtic i l'atenció energètica és imprescindible, no? Tots els fons europeus, la majoria d'aquests 144.000 milions d'euros que venen d'Europa van destinats a canvi climàtic, i Sant Vicenç, doncs, vam crear una taula, vam fer-nos la foto, però no l'hem desplegat, i nosaltres creiem que s'han de fer coses, i ja fa temps que estem demanant la creació d'una oficina d'atenció energètica o un pla de rehabilitació als habitatges vells. Crec que l'altre dia també en feia esment en Lluís Cusí, en una assemblea que va tenir a la Guàrdia, o en implantació i instal·lació d'energies renovables. Què més? Doncs propostes en l'àmbit de l'ocupació, pla de protecció del comerç, n'hem parlat abans àmpliament, microcrèdits de les empreses, no? Buscar fórmules de poder finançar i de poder donar aquests microcrèdits o crèdits ponts a les empreses per poder garantir que tenen recursos per poder continuar, i també hem fet propostes en l'àmbit de l'educació. No? Sí, vaig acabant. La creació del Consell d'Infants, que també ho hem demanat al pressupost passat, o la creació d'un pla pilot que vinculi educació, cultura i comunitat, com altres municipis estan fent. Per tant, nosaltres insistim, tenim propostes, hem fet propostes, no tenim cap resposta a tot això, i per acabar el que volem dir és que, per molt que el govern vagi dient que l'any que ve serà un any complicat, és evident que serà un any complicat a l'hora de poder quadrar el pressupost tècnicament, però que hi haurà, diguem, capacitat per poder gastar, també hi haurà capacitat per endeutar-se, i per tant no servirà d'excusa el fet de que hi hagi aquest desequilibri actual de 2 milions per deixar de fer coses quan creiem que tindrem recursos suficients.
Xavi Gómez, PSC.
Sí, molt bé. Doncs pel que fa al pressupost i ordenances, ho deia l'Eva ara, no? No està sent un any fàcil per quadrar un pressupost a la baixa, en aquest cas, i a més congelant ordenances, no modificant ordenances. Hem de reduir el pressupost entenent que tots els departaments són sumament importants, són essencials, són bàsics pel funcionament de la ciutat, quadrant el cèntim els ingressos i les despeses. Jo escoltava ara que parlàvem de romanents, no? Clar, el problema és que no podem aplicar determinades mesures si no tenim una llei que ens empari i que ens ho permeti fer. Per tant, si no tenim encara capacitat per destinar els romanents al pressupost de l'any vinent, doncs no podem destinar-lo. No podem marcar com un ingrés un romanent que encara no ens autoritzen a tenir-lo, encara que a algú li sembli bé. jo crec que algú faria una temeritat amb el tema del pressupost, però nosaltres aquí no estem per cometre temeritats en aquest cas, i és evident que tenim algú tècnicament que ens empara i que ens ho valida, això en aquest cas. És evident que sabeu, no?, que el pressupost com a tradició s'aprovava el mes d'octubre a Sant Vicenç. En aquest exercici, aquest any, ho passarem al mes de novembre, precisament perquè no modifiquem ordenances. La modificació d'ordenances ens demana 30 dies d'exposició pública, la modificació del pressupost ens demana, o l'aprovació inicial del pressupost ens demana 15 dies d'exposició pública, i això ens ha deixat un cert marge. El fet de congelar, de no modificar les ordenances, ens ha deixat un cert marge. I és veritat que nosaltres entenem que, intuïm que tenim línies vermelles, i aquestes línies vermelles és evident, i ho comentàvem abans, no?, amb el tema de la Covid, que són les polítiques socials. Nosaltres sabem que hi ha determinades partides i determinades àrees, determinats departaments que no es poden tocar. El suport a les entitats que ho estan passant molt malament també en aquests mesos, en aquestes dates, és molt important. I ho dèiem abans, no?, és molt important l'alliberament dels romanents. I no només l'alliberament del romanent, sinó la flexibilització de la regla de despesa. La regla de despesa ens permet gastar més que en l'exercici anterior, i el que estem desitjant, entenc que com tots i totes els que i les que estem aquí, és que hi hagi tant aquest alliberament de romanents que ens permeti, sembla ser, algú deia, no?, 7 milions de romanent en el pressupost, sembla ser que parlem del romanent del 2019 i del 2020, per tant, és evident que no tenim 7 milions d'euros de romanent en aquests últims dos exercicis, però igual d'important serà la flexibilització, la regla de despesa, que ens permetrà gastar més, o almenys no tenir el topall que teníem en l'any anterior per gastar més.
Doncs Maite i Maric, Junts per Sant Vicenç.
Bé, a veure, fa 8 anys que els pressupostos s'aprovaven de forma inicial a l'octubre i després de forma definitiva al mes de desembre. Jo crec que, no sé, el govern està anunciant que no té resolt el tema del pressupost, està anunciant que tindrà menys diners, sembla que ens esteu preparant per alguna cosa. Jo crec que hi ha un problema de planificació i de model a seguir, i per tant, bé, anirem als pressupostos tard i en poc debat. Nosaltres també, tal com deia el company de Sant Vicenç en Comú Podem, el Jordi, vam mantenir una reunió al setembre i vam fer unes propostes al govern, de les quals no han tingut en resposta, no és una proposta. Les propostes que hem fet, evidentment, igual que tothom que fa propostes les pensa i considera que són viables, i les nostres propostes anaven així molt per sobre en qüestions d'educació, en acció social, en promoció de l'economia, en habitatge, en què realment el pressuposti per destinar habitatge, amb el tema de la targeta Moneder, en qüestions de cultura, en qüestions de participació, perquè aquest govern sembla que ha oblidat els processos participatius que s'havien fet anteriorment, sembla que això s'ha oblidat, i també pel que fa, doncs, a les inversions, en què es destinaran i en què s'invertirà. Sempre havíem dit que si cal endeutar-se per adquirir habitatge, s'ha de fer. Abans esmentava un projecte que ja ve d'antic, de fet és un projecte que no era ni de l'anterior equip de govern ni de l'anterior, sinó de l'altre, i que es va treballar per posar-lo al dia a través de l'àrea metropolitana, que és l'habitatge per joves, i en altres projectes per poder fer. Jo crec que no es pot espantar sota la pandèmia. És veritat que tenim una situació pandèmica, és veritat que us ha tocat governar en un moment molt complicat, i per això l'oposició es posa a la vostra disposició per ajudar en allò que convingui, però no en fer allò que dieu vosaltres, sinó per ajudar en tot el que convingui per sortir de la pandèmia. Però la pandèmia no serveix per tapar-ho tot, la pandèmia no serveix per excusa, la pandèmia no serveix per no permetre la participació, i la pandèmia no ha de servir tampoc d'excusa per no tenir els pressupostos a dia ni perquè no en parlem. Fa molt temps, estem acabant el mes d'octubre, i a més el Xavi ha comentat, ha dit, congelem les ordenances. No, bàsicament no les toquem, no? No les toquem. Per tant, no permeteu abaixar impostos. una cosa tan necessària en un moment tan complicat. Per què? Per una qüestió de temps, perquè les ordenances requereixen un mes d'exposició pública i sembla que no anem a temps. Per tant, jo insisteixo, cal que es planifiqui, cal que compartim aquesta previsió i cap a on anem, per tal que les aportacions que es facin serveixin per a les persones, serveixin per Sant Vicenç, serveixin per generar millors oportunitats i sortir d'aquesta situació pandèmica. I sobre el tema dels romanents, home, jo crec que hi ha una porta oberta que s'ha aconseguit i que això ha d'anar. Aquests diners no s'han de guardar, aquests diners han de circular. Aquests diners han de servir per ajudar a la gent. I això és el que s'ha de fer. No buscar subterfugis ni complicacions per guardar diners a la caixa. No, no ha d'haver diners a la caixa. Més que mai s'ha d'invertir i s'ha d'ajudar a les persones i desenvolupar projectes que permetin que la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts pugui desenvolupar al màxim les seves activitats i pugui millorar les seves condicions de vida.
Jordi Gil, en Comú Podem havia demanat la paraula.
Sí, gràcies, Eva. Nosaltres insistim, per més que el portaveu digui que fem temeritats, que és imprescindible que els recursos es destinin a les persones, també ho acaba de dir ara la portaveu de Junts per Sant Vicenç, i que nosaltres creiem que hi haurà diners per fer-ho. Ell deia que els romanents del 19-20, nosaltres creiem que seran tots els romanents acumulats, en tot cas ho veurem quan surti quan es desenvolupi aquest decret, però sí que volem parlar de temeritats, perquè últimament el govern es tanca, o està fent el relat de que tots som temeritats menys ells, que són gent seriosa, responsable, que ho fan tot bé, i si parlem de temeritat potser podríem parlar de la situació que estan visquent els veïns i les veïnes del carrer Comerç, i la situació que passen els veïns i les veïnes que passen caminant pel carrer Comerç i que passen a dos dits dels cotxes. Per tant, està bé que juguem a aquest joc, però el concepte de temeritat, nosaltres creiem, quan fem propostes, creiem que fem propostes que són defensables i que es poden dur a terme. Altres ajuntaments han buscat alternatives per poder-se gastar els romanents ja, des de fa temps, romanents que tenien acumulats. Ho han fet i no ha passat res. I això no ha estat cap temeritat. En canvi, jugar amb la vida de la gent, jugar amb la salut de la gent, en aquest cas sí que ho és. I per tant, no ho sé, potser hem de començar a diferenciar els conceptes de temeritat a l'hora de fer propostes o de temeritat a l'hora de jugar amb la vida de les persones.
Xavier Gómez, PSC.
Sí, jo pensava que el punt era per parlar de pressupost i no aprofitar qualsevol oportunitat per atacar el govern, no? Qualsevol excusa per atacar el govern. Deia, és curiós, el Jordi deia ara, romanents del 2019 i 2020 o potser els més antics. Ja veurem què passa. Sí, 2019 o 2020. Ja veurem què... Sí, per això. Tu deies, ja veurem què passa. Seran tots els anteriors. Clar, si no sabem què passa, quines mesures prenem en el pressupost? On destinem els calés del romanent? És a dir, què volem? Incrementar la despesa a compte de tenir un ingrés de romanents que ara mateix no sabem si vindrà o no vindrà, si serà 19, 20 o serà més antic, una mica de serietat a l'hora de l'aprovar el pressupost. I també les dues propostes. És veritat que tenim les propostes dels dos grups municipals i les propostes dels dos grups municipals van totalment a la contra del que ens diuen no només els tècnics de la casa, sinó en converses amb qualsevol ajuntament amb els que estiguem parlant aquests dies. Ens demaneu més despesa i ens demaneu rebaixar ingressos. No. Hi ha un grup municipal...
El micròfon.
Vale, Jordi, no dic mentides. Tu m'has demanat pujar despesa, molta despesa. I Junts per Sant Vicenç ens diu totes les polítiques on vol invertir i, a més, rebaixar els impostos. Jo trobo que és sumament difícil, eh? Si baixo impostos i pujo les despeses, que algú m'expliqui com es quadra un pressupost. I, a més, algú parlava de problemes de planificació. Jo deia, problemes de planificació ni un. Situació de planificació consensuada amb els departaments. No hem oblidat els processos de participació. Hi ha departaments que el que ens diuen és Agraïm aquest treball d'anada i tornada de propostes de pressupost als departaments abans de tancar-lo definitivament. En anys anteriors no havíem tingut oportunitat de fer aquestes contrapropostes.
Maite i Maric, Junts per Sant Vicenç.
Sempre m'agrada molt, Xavi, que sempre tens a la en el WhatsApp o una frase preparada, sempre la tens a punt. Mireu, és molt més senzill, Xavi. Esteu fent una política que tot el que us aporta l'oposició, com que ve de l'oposició, la desprestigeu. Totes les propostes que vam fer nosaltres en el pla de rescat, moltes propostes, en fem moltíssimes, no vam negociar res, clar, però vam fer moltes de propostes, eren viables. Vosaltres us vau dedicar a dir que eren inviables i les estan aplicant a altres municipis. En vam fer moltes perquè amb moltes es pot negociar. Vam renunciar a moltes, però fins i tot així no es pot negociar. Ara és la primera notícia que tenim, la primera sensació del pressupost que us hem fet arribar. Ara la sabem aquí per ràdio, ho trobo lletjíssim. Vull dir, trobo que la interacció a les nostres propostes les hàgim de saber d'aquesta manera, en lloc de poder parlar-ne i dir, escolteu, doncs això és excessiu, això que demà no pot ser, retallem per aquí, incorporem això. Home, no, jo no crec que sigui la manera, que no fa res, que es digui per ràdio, cap problema, que ho sàpiga tothom, diguem, és la primera resposta que tenim a la proposta que vam fer, crec que era el setembre, de les diferents aportacions que nosaltres fem del pressupost. És la primera notícia que tenim. Llavors, el que és molt trist és que us dediqueu això, a desprestigiar l'altre, a buscar una frase que serveix de falca per poder dir com si fos la veritat absoluta allò que dieu. La participació no només és amb els treballadors i treballadores de la casa, no parlem d'aquesta participació, sinó parlem dels pressupostos participats, d'aquesta nova dinàmica de funcionament que va costar tant d'arrencar, que és una altra manera de concebre la participació i la governança local, amb la implicació de la ciutadania, pensant més enllà dels projectes urbanístics, que porten molts problemes, sinó amb una mirada comunitària, amb una mirada social, amb una mirada de cohesió del municipi. I ja està molt bé que algú, segur que estan contents d'aquest retorn pel que fa als pressupostos, però d'altra banda teniu molts treballadors amb moltes dificultats o amb molts malestars que també estan arribant. No crec que aquest sigui el tracte que s'hagi de propinar als treballadors i treballadors d'aquesta casa. Per tant, jo us demanaria una cosa, i això ho vaig dir l'altre dia, escolteu, però escolteu de veritat. És a dir, si l'escolta que feu és per poder tornar-la de manera enverinada, ni lleialtat, ni participació, ni governança, res de tot això. Teniu el govern, esteu governant amb majoria absoluta. Quina por teniu a escoltar, a parlar amb la gent, com deia el Jordi, amb moltes queixes que teniu? L'única cosa que s'ha de fer i que no val res, no heu d'invertir res de pressupost, és escoltar a la gent.
Se'ns acaba el temps, Jordi Gil, i acabarà Xavi Gómez.
Sí, per matitzar alguna de les coses que deia el portaveu del govern, i no és un mantra, ja et dic que no és un mantra, és que nosaltres estem una mica cansats de que posis en boca nostra coses que no diem, ni coses que no fem. Nosaltres en cap moment hem demanat una rebaixa d'impostos, en cap moment ho hem fet. Sempre estem dient que el que s'ha de fer és modificar les ordenances perquè aquestes siguin tarifades socialment totes, els preus públics també, tots els preus públics dels serveis que són municipals, tot i que estiguin externalitats, són municipals, i per tant no permetem que facis aquest tipus de comentaris, perquè ja ens coneixem, diguem, perquè comencem fent aquest comentari i l'acabem després reconstruint o reformulant altres coses, una frase, una paraula, reformulació, que també és molt coneguda per a l'ús que en feu. Acabem ràpid, insistim. Nosaltres creiem que és el moment d'invertir, és el moment de gastar diners i, per tant, el que us demanem és que aquests romanents que estan disponibles es posin en circulació i s'ajudin a les famílies el més aviat possible.
Xavi Gómez.
Sí, jo simplement dos apunts ràpids. D'entrada, és evident que parlarem amb els grups municipals de l'oposició sobre el pressupost, però d'entrada, els inputs que rebem, tot i que algú segueix insistint en que els treballadors i treballadores de la casa estan descontents, és que són els pressupostos participats pels departaments més elaborats en els últims anys. I segon, no? La Maite abans feia un apunt. Si cal endeutar-se per adquirir habitatge, s'ha de fer? Doncs és evident, si cal endeutar-se per adquirir habitatge, s'ha de fer. És una de les polítiques que nosaltres tenim clares, les polítiques d'habitatge, i per tant, no només amb les ajudes al lloguer, a les rehabilitacions, sinó amb l'adquisició de vivenda, d'habitatge, es centrarà el pla d'inversions de l'Ajuntament pels propers anys.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per la passió amb la que compartiu els vostres punts de vista. La pròxima tertúlia a quatre bandes serà el 25 de novembre, com sempre el quart dimecres de mes. I ara deixem la sintonia de Ràdio Sant Vicenç en mans dels companys del Més que Cinema. Gràcies i bon vespre.